Benvinguts a aquesta exploració d'un moment clau. Avui ens submergim en un dia que va sacsejar França i, tota Europa, la presa de la Bastilla el 14 de juliol de 1789.
Bon dia! Sí, un dia carregat de significat.
Amb testimonis de l'època, anàlisis posteriors, volem entendre què va passar de veritat i per què encara avui en parlem tant.
Exacte.
La idea és anar més enllà del mite, oi? I veure com es va encendre l'espurna de la Revolució Francesa. A veure, Rar, comencem a desembolicar-ho.
Precisament. Cal mirar el context, els fets concrets de l'assalt, les conseqüències immediates i, molt important, com es va forjar la llegenda gairebé des del minut 1.
Doncs anem-hi. Situem-nos a París, juliol del 89. La ciutat està, bé, al límit. Crisi econòmica brutal, el preu del pa per als llúvols...
El màxim des de Lluís XIV, de fet.
I una tensió política enorme. Els estats generals s'han proclamat Assemblea Nacional Constituent, un desafiament directe al rei.
Clar, i a més, la por. La gent té por de les tropes reals, moltes d'elles estrangeres que envolten París. I també per la destitució del ministre Necker, que era vist com un aliat.
Sí, la seva caiguda va encendre molts ànims.
I és molt important entendre qui es mobilitza. No són només, diguem-ne, les elites il·lustrades. Són els artesans, els botiguers, el que els francesos anomenaven els gens de métier. Gent normal.
Gent preocupada pel menjar, per la feina.
Exacte. I que temien un complot aristocràtic, una conspiració dels nobles per aixafar-los, o fins i tot un pacte de famín, la idea que els feien passar gana a propòsit.
I enmig de tot això, la Bastilla, un símbol imponent del poder real. Però com estava defensada realment?
Vàlids? Dels invàlids, l'hospital militar.
I uns 30 soldats suïssos. Poca cosa per a una fortalesa així.
I el governador, de l'UNAI?
Tenia ordres poc clares, sembla, i poc suport dels seus superiors a Versalles. La situació era complicada per a ell.
D'acord. Llavors, els dies previs ja hi ha moviment, oi?
Sí, sí. El de Rulls a les barreres de París, on es cobraven impostos. El dia 12, Camila de Molens, al Palais Royal, fa una crida famosa a les armes.
I hi ha carregues de la cavalleria del Royal Alemany.
Exacte. El 13, la ciutat s'organitza. Es forma una milícia burgeoisa, una milícia ciutadana, adoptant la cocarda vermella i blava, els colors de París.
Però els falten armes.
Aquesta és la clau. Necessiten armes desesperadament. I aquí arribem al matí del 14 de juliol. Cap on van? Cap a les Invalides. Saben que allà hi ha un arsenal important. Una multitud enorme s'hi presenta.
I les tropes reals que hi havia a prop?
Curiosament, les tropes de Besenval, que eren a prop, al Camp de Mart, reben ordres de retirar-se. No intervenen.
Vaja. I la gent entra.
Sí, i s'apoderen d'una quantitat enorme de fusells. Es parla de 30.000, potser 40.000. Tenen les armes, però falta la pólvora.
Ah, clar. El detall important.
Exacte. I llavors corre la veu. A la Bastilla hi ha pólvora. Molta pólvora.
I cap allà que van. Entenc. Però no ataquen directament. Primer intenten negociar.
Sí, hi ha diversos intents. A quarts d'11, una delegació de l'Ajuntament demana a de Launay que retiri els canons de les torres i que els doni la pólvora.
I el que fa?
Bé, sembla que els entreté, allarga la conversa, potser esperava ordres o reforços, però la multitud a fora s'impacienta cada cop més. Creuen que és una trampa, que han detingut els delegats.
La tensió puja.
Molt. Una segona delegació cap a quarts de 12 tampoc aconsegueix res. Llavors la gent comença a portar canons que havien agafat dels invàlids.
Canons contra la fortalesa?
Sí, i enmig d'aquesta tensió hi ha una explosió. No se sap segur l'origen, potser accidental, però la multitud interpreta com un atac de la guarnició i allò desferma l'assalt final.
Com? Què passa?
Uns quants assaltants més decidits aconsegueixen arribar al primer punt llevadís i tallen les cadenes amb destrals, al punt cau. La gent comença a entrar al primer pati.
I la guarnició?
Cap a 1:30, obren foc sobre la multitud que ha entrat. Comença un combat de veritat. Hi haurà moltes baixes entre els assaltants, prop d'un centenar de morts.
La cosa es posa lletja.
Sí. Fracassen més intents de negociació. Però llavors arriba un element decisiu cap a quarts de 4 de la tarda.
Què?
Soldats de les Guards franceses,
que eren tropes professionals teòricament lleials al rei, però que s'havien unit a la insurrecció popular.
Ah, això canvia les coses.
I tant. Venen organitzats, comandats per Olin i Eli, i porten més canons. Però aquest cop els apunten directament contra les portes interiors de la fortalesa. Ja no és un setge dispers, és un atac directe.
I la defensa ja no aguanta.
No. La situació esdevé insostenible. Els veterans i els suïssos veuen que no tenen opció.
Llavors, de Launay rendeix.
Sí. Cap a les 5 de la tarda fa baixar el pont llevadís principal. Això sí, sota la promesa que no hi hauria execucions ni represàlies contra la guarnició.
Una promesa que?
Que no es complirà. La multitud envaeix la Bastilla furiosa. Busquen la pólvora, alliberen els presoners.
Quants n'hi havia, al final? Sempre es parla de presoners?
Doncs aquí ve la ironia. Només 7. 4 falsificadors, 2 homes considerats bojos i un noble, el comte de Solages, que estava tancat per actes monstruosos, però a petició de la seva pròpia família.
Vaja, res a veure amb la imatge de masmorra plena de presos polítics.
Gens ni mica. Això forma part del mite que es construirà després.
I què passa amb de Launay i la guarnició?
Malauradament, la promesa de seguretat s'esvaeix. De Launay és escortat cap a l'hotel de Ville, l'Ajuntament, però pel camí la multitud se n'apodera i l'assassina. També maten Jacques de Flacels, el prebost dels mercaders, el cap municipal, acusat de traïció per haver donat falses esperances sobre la pólvora.
I els seus caps acaben...
Sí, en piques, passejats per París. Un metge anglès, el doctor Rigby, que ho va presenciar, ho va descriure com una escena horrible. El simbolisme era brutal, eh? La violència popular es desfermava.
I mentrestant, a Versalles, el rei...
El rei Louis XIV, segons el seu diari de caça, aquell dia va escriure «Riam». Res. Es referia que no havia caçat res.
Increïble.
I circula aquella famosa anècdota, potser llegendària però molt significativa, amb el duc de la Rochefoucauld, Liancourt. El duc li anuncia els fets.
I el rei pregunta... C'est un revolt? És una revolta?
I el duc respon, non, sire, ce n'est pas una revolt, c'est une révolution. No, senyor, no és una revolta, és una revolució.
Sigui certa o no, captura el moment perfectament.
Totalment. La notícia causa un impacte enorme. Comença la migració de nobles importants, com el germà del rei, el comte d'Artois. L'exèrcit real comença a mostrar fissures, desercions.
I l'impacte internacional.
Immediat. L'ambassador anglès, Dorset, escriu a Londres dient que allò és la més gran revolució de la història. Tothom se n'adona que allò és un punt d'inflexió.
I què passa amb l'edifici de la Bastilla?
Es decideix demolir-la ràpidament. Un empresari espavilat, Palló, aconsegueix el contracte i té una idea de màrqueting genial per l'època.
Quina?
Ven records fets amb les pedres i els ferros de la Bastilla. Maquetes, medalles, fins i tot envia una de les claus originals a George Washington, als Estats Units.
No en diguis. Es construeix el símbol activament, doncs.
I tant! Es consolida la llegenda noir, la llegenda negra de la Bastilla com a símbol de la tirania absoluta, de les tortures, de les masmorres, encara que la realitat fos, com hem vist, molt més matisada.
Fins i tot es van inventar presoners, oi?
Sí. Com que només n'hi havia 7 i cap no era el gran heroi oprimit que esperaven, es va popularitzar la figura inventada del comte de l'Orge, un suposat prisioner que havia passat dècades a les fosques. Pura invenció per alimentar el mite.
És fascinant com es construeix la memòria històrica.
Totalment. L'esdeveniment és celebrat i ritualitzat gairebé a l'instant pels revolucionaris. Es creen medalles per als vainqueurs de la Bastilla, els vencedors. Després, historiadors romàntics com Michelet ho eleven a una gesta èpica, el poble pur enfrontant-se al monstre.
Però també hi ha la visió contrària.
Clar. Escriptors contrarrevolucionaris com Chateaubriand menysprecien els fets i els assaltants dient que eren només una turba, uns ivrognes heureux, uns borratxos amb sort. La interpretació es converteix en un camp de batalla polític i ideològic des del primer moment.
Llavors, fent balanç, què ens queda de la presa de la Bastilla?
més enllà de la fortalesa en si.
Doncs jo diria que va ser molt més que una simple victòria militar o la presa d'un edifici. Va ser la manifestació més visible d'una crisi social, econòmica i política molt profunda.
I sobretot, la irrupció espectacular del poble de París en l'escena política.
Exactament. El poble prenent la iniciativa, desafiant directament l'autoritat real i canviant el curs dels esdeveniments. Això el converteix en un símbol potentíssim, encara que, com dèiem, la realitat concreta d'aquell dia fos potser menys èpica del que la llegenda ens ha transmès.
Un símbol que perdura.
Sens dubte. I això ens porta potser a una última reflexió, no? Més enllà dels fets concrets d'aquell 14 de juliol de 1789, com la manera en què recordem, en què narrem aquests esdeveniments històrics, continua influint en com veiem el nostre present i fins i tot en la nostra identitat col·lectiva.
Una pregunta potent per acabar. Com la memòria modela el present? Molt interessant.
És una qüestió que crec sempre val la pena tenir present quan mirem el passat.